Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Un altre cop Badalona, un altre cop una manada, un altre cop menors d'edat. Una violació és bestial, i quan dic bestial és perquè és de bèsties. Una violació grupal és terrible, i una violació grupal on tots són menors és insuportable. Què s'ha de fer? Pues mira, treballen els governs per adaptar-se als nous temps? Al marge d'intentar guanyar eleccions, dels cara a cara, d'acords entre partits, de programes electorals, de batalles polítiques... És de suposar que algú està treballant amb les solucions a aquestes notícies més enllà de fer tuits queixant-se i el pes de la llei que és intolerable i que no es pot permetre? És culpa de les escoles? És un tema que ha d'anar a petar a les escoles? No. No. Però amb una, dues, tres o mitja dotzena de xerrades sobre sexe a l'any no en tenim prou, i si el que es diu ha de ser consensuat amb l'expert que va a l'escola de l'altra punta del país, per no dir coses que no tenen res a veure l'una amb l'altra. És un tema de les cases? Clar, evidentment que sí. Allà és on ha de començar tot, tot i les dificultats que es produeixen en un nucli familiar quan s'han de treure segons quins temes. I depèn de com siguin aquests nuclis familiars, perquè no tots són, malauradament, iguals. És culpa de la justícia? No, però ja seria hora d'actuar, perquè ja n'hi ha prou, i ràpid, tan ràpid com crear. I com escrivia aquest matí la Maica Navarro, una fiscalia especialitzada en violència sexual. És culpa de la pornografia? No. No, no és culpa només de la pornografia, però l'obertura a un món tecnològic sense ànima ens porta a un escenari tan complicat com terrorífic. La perfecció estètica de les xarxes socials. L'accés a la pornografia sense matisos, sense embuts, en totes les categories i en totes les posicions. Fa 30 anys fèiem gràfic de tràfic de revistes als patis de les escoles o enviàvem al videoclub del costat de casa l'amic més barbut perquè pogués llogar la pel·lícula de torn en beta o en VHS, però només una. Ara no cal llogar-los-hi, veuen quan volen i la que volen, cada 10 minuts se volen i de franc. Tenen accés a tot, poden parlar amb tothom que vulguin, es poden comparar amb totes i amb tots... Volen fer com els grans i el pitjor és que ho volen tenir tot gran. Tot ho volen tenir gran. Però els valors, les maneres i la seva vida s'empetiteix cada dia més, cada matí que es lleven. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, la peu a terra, que és dimarts, dimarts 6 de juny del 2023.
I avui comencem el dia amb suavitat, amb boires i amb núvols prims, i a partir del migdia s'esperen una altra vegada tempestes, sobretot al centre i al nord del país. L'ambient al migdia tornarà a ser càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, el tram més complicat del matí el trobem a l'A2 per l'accident del Bruc en sentit Barcelona, on encara es tallen dos carrils i també ha afectat la mateixa via en sentit Lleida, on també s'ha tallat part de la carretera. També continuen els 3 quilòmetres de cues a l'AP7 a Llinars del Vallès en sentit Girona per l'accident d'aquesta matinada.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem d'aquesta nova agressió sexual a Badalona, comesa per menors i amb una víctima menor, així com també del no d'Alberto Núñez Feijóo a la proposta de Pedro Sánchez de mantenir un cara a cara setmanal fins a les eleccions del 23 de juliol, de les noves ulleres d'Apple que barregen realitat virtual i realitat augmentada, de Leo Messi i també de les filles de Félix Millet. Però abans hem d'anar a les 8 i 4 minuts... cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. I em direu, què passa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona? Allà hi tenim l'Anna Alfonso. Bon dia, Anna.
Bon dia.
I és perquè quan falta un mes i una setmana, un mes i una setmana pel concert que Harry Styles farà el 12 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, hi ha cua. Ja hi ha cua feta. Repetim, falta un mes i una setmana i ja hi ha gent que fa cua, oi, Anna?
Sí, concretament hi ha tres noies fent cua a aquesta hora, que són la Roser, la Natàlia i l'Ester, que estan aquí als voltants de l'estadi Lluís Companys de Barcelona, amb cadires de càmping, amb mantes, amb motxilles, amb material de càmping, i elles no volen parlar perquè són aquí en representació no només d'elles tres, sinó d'un grup d'unes 60 persones amb qui es comuniquen via WhatsApp i s'havien de posar d'acord per poder parlar, i a aquesta hora doncs, la gent, molta gent està dormint. És això, elles no són només les úniques que fan cua, sinó que van fent torns per assegurar-se que el lloc que tenen per entrar les primeres al concert de Harry Styles, que és el 12 de juliol, d'aquí 5 setmanes, que són les primeres a entrar en aquest concert i que el seu lloc a la cua no queda buit. Llavors s'organitzen amb un funcionament que és el següent. Hi ha dos grups de WhatsApp per on es comuniquen i cada dia hi ha tres hores en els que canvien la persona que està aquí fent cua. Doncs al matí arriba una persona i fa el relleu de la que ha passat la nit aquí, per exemple. I mentre estan aquí, doncs van passant l'estona, s'ho passen molt bé, ens han dit, i ara, per exemple, s'han demanat uns xurros amb xocolata i cafès per Globo. Aquesta nit l'han passat amb dos fans de Beyoncé que també estan aquí fent cua, perquè la Beyoncé fa un concert d'aquí dos dies. I al contrari del que es pugui pensar o del que els hi han dit la majoria de gent del seu entorn, elles no és que no tinguin res més a fer la vida que estar aquí, simplement els agrada molt aquest cantant. Són persones que estudien, que treballen i que s'organitzen per poder veure el seu ídol. Ja, si una treballa a la tarda, doncs ve a fer cua al matí, si una treballa al matí, ve a fer cua potser a passar la nit aquí. I tot això quan falten 5 setmanes pel concert, el dimecres 12 de juliol. Si algú hi vol anar, doncs no pot, perquè les entrades estan esgotadíssimes des del setembre, quan es van posar a la venda.
Tornem més tard amb en Alfonso i amb aquestes seguidores que han decidit acampar, estar aquests dies, aquestes 5 setmanes que resten pel concert de Harry Styles a l'estadi olímpic Lluís Companys. Fins ara, Anna.
Fins ara.
Són les 8 i 6 minuts. El que dèiem, els Mossos investiguen una altra agressió sexual grupal a Badalona i una altra vegada tant la víctima, que té 13 anys, com tots els agressors, són menors d'edat. I diem pràcticament tots, perquè n'hi hauria un que ja hauria fet els 18. L'agressor va ser dissabte a la tarda, a plena llum del dia, en un descampat a tocar de la platja. L'Arena explica que la van agredir entre 7 i 9 joves. El cas el va avançar la Maica Navarro a La Vanguardia. La víctima es va citar amb un menor que no feia ni una setmana que havia conegut per Instagram. Van quedar, van mantenir relacions sexuals consentides, però de sobte van començar a aparèixer amics del nano. Alguns asseguren que va ser precisament ell qui els havia convidat a sumar-s'hi i que els havia dit que la nena era la seva parella. Precisament per això, segons el diari, la investigació de la UCAS, de la Unitat Central d'Agressions Sexuals dels Mossos d'Esquadra, ha avançat a molt bon ritme, ja que els agressors es coneixien entre ells. La UCAS ja ha activat els mecanismes d'acompanyament i de suport a la víctima, que rep ajuda psicològica des de poca estona després de la violació. Quan les primeres patrulles la van trobar, estava en estat de xoc i la van portar a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, on a més de fer-li exploració pertinent ja li van oferir assistència psicològica. Els presumptes agressors van fugir, així que els agents van arribar alertats per algun veí de la zona, però tot i així en van poder interceptar dos. Es dona el cas que en la fugida alguns agressors van prendre el mòbil i, segons La Vanguardia, hi ha la sospita que alguns fins i tot haurien pogut gravar la violació. Es dona el cas que des de principis d'any hem conegut 4 violacions més a menors a Badalona. Segons el darrer balanç de la policia, des del mes de gener s'han denunciat unes 60 agressions grupals a Catalunya i d'aquestes, més d'un 10% han estat amb menors. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Badalona ha tornat a reclamar canvis urgents a la llei del menor, creu que els fets són gravíssims i repulsius, doncs sí, ha ofert tots els recursos municipals a la víctima i a la seva família i ja treballa per personar-se com a acusació. Per mirar de prevenir més casos com aquest, a Badalona s'ha creat la Federació de Dones que treballa en la detecció de la violència masclista als instituts i les escoles del municipi. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, la psicòloga de l'entitat, Josefina Caro, lamentava que molts joves han normalitzat la violència.
Que estem en aquest sistema sociocultural que empenya els nois a una sexualitat basada en la violència. No només s'explica en aquest accés que tenen a la pornografia, sinó que hi ha molts espais hipersexualitzats, com la música, la publicitat, les xarxes socials, totalment normalitzats en allò que de vegades anomenem la cultura de la violència.
I deixa clar que Badalona no té característiques diferents d'altres ciutats del país, tot i les agressions sexuals que s'hi han acumulat els últims mesos. Ara bé, ens ho preguntàvem al davantal. Què hem de fer? Qui ho ha de fer? des d'on s'ha de fer? De fet, ho intentarem respondre durant la tertúlia avui. Isabel García Pagán, Anton Lossal, de Bernat de Déu, Toni Aire, Joan López Alegre i amb ells també el que serà el futur alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Ja fa temps que els experts adverteixen que una de les causes de l'augment de la violència sexual entre menors té a veure amb el fàcil accés i el consum de pornografia en edats molt primerenques. Recordeu que en parlava fa uns mesos aquí al Món RQ el doctor en sociologia Lluís Ballester, expert en els impactes de la pornografia en joves i adolescents.
Les investigacions des del 2010, 11, 12 estan insistint en que hi ha un increment previsible de l'agressivitat, de la violència sexual vinculada al consum prematur a edats molt reduïdes de pornografia violenta.
Però algú s'hi ha posat, aquesta és la pregunta, algú s'hi ha posat en aquest tema? Algú en parla? És a dir, hi ha alguna solució que es pugui aplicar ràpid? Perquè la tecnologia va rapidíssima, però la legislació va lentíssima. Hi ha alguna manera de legislar tot això? Hi ha alguna manera de que això no, de poder evitar? De com s'evita tot plegat? Escoltem el comentari que posa la periodista del Crims i col·laboradora del Món RQ, l'Anna Ponsí.
Són menors i alguns inimputables. És a dir, penalment no són responsables dels seus actes. I qui són? Perquè això s'ho pregunta molta gent. Són reincidents? Doncs alguns sí, però la veritat és que no hi ha manera de treure'n del tot l'entrellat. Oficialment ningú aporta dades perquè són menors, ni els Mossos, ni Fiscalia, ni el jutjat. Des que va esclatar el cas de la nena d'11 anys violada al Màgic, hem conegut 3 violacions grupals més a la mateixa ciutat. Fons policials parlen de menors desenfrenats, sense escrúpols, que se senten impunes, sigui per l'edat, sigui per l'entorn on viuen, perquè no els controla ningú, o sigui directament perquè no tenen valors. El cas és que estem davant d'un problema molt greu, que ara passa a Badalona, n'estem parlant amb més intensitat, però que repeteix 3 cops per setmana a tot Catalunya. És cert, les violacions grupals representen només un 4% del total de denúncies d'agressions sexuals, segons els Mossos, i amb 2 persones doncs ja es considera un grup. Però només imaginar el pànic de les dones i la crueltat dels agressors, la veritat és que el que menys importa és l'estadística.
Gràcies, Anna. Tot l'escenari de les últimes agressions sexuals es podria embolicar una mica més les pròximes hores. I és que entre avui dimarts i demà dimecres el Tribunal Suprem decidirà com s'ha d'interpretar definitivament la popular llei del només sí és sí. Després de mesos de molta polèmica, per tant, el Tribunal fixarà doctrina sobre el text que ha comportat centenars de rebaixes de pena a agressors sexuals. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
Sí, avui el Suprem arrenca un debat monogràfic per estudiar com s'ha d'interpretar la llei impulsada pel Ministeri d'Igualtat. És el text que posa al mateix sac les agressions i els abusos sexuals i que ha portat cua tots aquests mesos. Doncs bé, el Tribunal analitzarà un per un tots els casos que tenen sobre la taula i a partir d'aquí fixaran una línia perquè els jutges interpretin la llei de la mateixa manera. Fons del Suprem expliquen a RAC1 que els magistrats plantejaran una vintena de supòsits diferents. Fins ara un dels pocs organismes que s'ha mullat de ple en la llei del només si és si és el fiscal general de l'Estat. Ha demanat no revisar a la baixa les sentències dels violadors si les penes encaixen en les forquilles de la nova llei. La decisió del Suprem, sigui quina sigui, podria condicionar la campanya electoral per les eleccions del 23 de juliol.
Gràcies, Arnau. Encara sobre violència masclista, els Mossos han detingut un home per agredir la seva parella en una penya de la plec del Cargol a Lleida. Va passar diumenge de matinada. La policia va rebre una alerta i quan hi van arribar la dona els va explicar que ell li havia clavat un cop de puny i que no era la primera vegada. Aleshores, els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte agressor de 36 anys per un delicte de maltractament. De tot plegat en parlem avui aquí al Món RQ. Ara falten 2 minuts per un 8:15 i mentrestant la política segueix amb la mirada posada el 23 de juliol. El PP, Sumar i Podem rebutgen la proposta de Pedro Sánchez de fer 6 debats cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo fins al dia de les eleccions al Congrés, que serà, com dèiem, el 23 de juliol. El president del govern d'Espanya, però, insisteix que és la manera per controlar els 2 grans models que tenen opcions de guanyar d'aquí a 6 setmanes mal comptades, ho anunciava en un acte organitzat per El Diario Punesa.
Proponemos que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los 2 principales candidatos a la presidencia del gobierno en los principales medios de comunicación. No ponemos condiciones y, por tanto, desde el mismo lunes estoy dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del Partido Popular sus visiones y sus proyectos. Lo haríamos cada una de las semanas en los 6 principales medios de comunicación.
Tot això, el PP s'ha afanyat a descartar-ho, mentre els partits de l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, la van criticar amb duresa perquè ho consideren un greu error. Arnau.
Sí, el PP, per exemple, ho veu com un altre truc de Sánchez per desviar l'atenció. Eviten respondre un no rotund, però descarten fer els sis enfrontaments que planteja el president espanyol. Ho deia Borja Sémper.
No vamos a entrar a ese trapo. Entendemos la ansiedad del presidente Sánchez. No estamos para excentricidades. Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plató de televisión que en la calle.
I tant Podem com Sumar es llancen al coll de Sánchez. La vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, creu que és un moviment per reforçar el bipartidisme.
España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Esa es una España muy pequeñita. España es más que un debate entre dos hombres. Y creo que las mujeres y los hombres de nuestro país quieren más.
Sánchez, per cert, ja ha aclarit que els que ara caren Feijóo no són incompatibles amb debatre amb altres partits. Tot i això, el president espanyol deixa clar que el PSOE i el PP són els que es juguen les garrofes i que, per tant, són els protagonistes de la campanya.
Paral·lelament s'estan tancant les llistes electorals. Un dels últims noms que s'hi han incorporat, atenció, és el de l'exministre de Foment, José Luis Ábalos, que tornarà a primera línia política després d'abandonar el càrrec quan Pedro Sánchez va renovar el govern el 2021 a mitja legislatura. El PSOE li ha demanat ara que ocupi una plaça de pes a València per darrere, segons sembla, de la número 1, la ministra de Ciència, Diana Morant. Mentrestant, Sumar i Podem continuen negociant. Pablo Iglesias va deixar entreveure ahir al món RAC1 que era a Barcelona precisament per participar i per un costat va retreure Yolanda Díaz que vulgui Irene Montero fora del pacte per barrejança i per l'altre va dir que Podem continua sent el partit hegemònic de l'esquerra i per això hi ha alguns punts en què no hauria de cedir.
Frente a una dinámica en los últimos días como de venganza, como de una presión de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad. Podemos en este caso está siendo muy generoso, asumiendo además que ya no es el partido hegemónico del espacio. El liderar tiene más que ver con ser generoso que con intentar humillar o hacer que alguien pase por debajo del futbolín.
A banda, Pablo Iglesias assenyala els comuns com a responsables que encara no hi hagi acord entre Sumar i Podem. Després de passar pel món RAC1, l'exlíder de Podem hi ha insistit aquesta nit a la SER, diu que hi ha interessos en què la seva formació no formi part d'aquesta unitat d'esquerres. A més dels comuns, Pablo Iglesias apunta a compromís al País Valencià i a més Madrid, a la capital d'Espanya.
Estas fuerzas políticas tienen todo el derecho a decir yo no quiero confluir con nadie, este territorio es mío. Yo creo que eso no es realista y sobre todo pierde de vista que en un momento de excepcionalidad como el que estamos viviendo, creo que nadie debería asumir esa posición de absoluta autosuficiencia.
Tot i això, Pablo Iglesias insisteix que l'acord és imprescindible. Per cert que el problema està bàsicament en l'errejonisme. En l'errejonisme, és a dir, en el sector Íñigo Errejón, que consideren que potser val més la pena fer foc nou, esperar que aquestes eleccions, intentar passar-les de la millor manera possible i rearmar-se de cara a unes pròximes eleccions. Tot i això, hi ha sectors de l'esquerra que estan apretant aquest sector errejonista per dir que no, encara hi ha opcions de que l'esquerra pugui sumar de cara a les pròximes eleccions, tot i que la gran pregunta a fer-se és si val la pena ajuntar-se ara per unes eleccions perquè l'endemà comencen a haver-hi les ganivetades. Mentrestant, Yolanda Díaz intenta posar pau i serenar el debat, el rellotge colla, només queden 4 dies per tancar acords i la líder de Sumar insisteix que cal desencallar-ho.
La gente de nuestro país nos está esperando. Estamos trabajando sin descanso para hacer algo que es muy importante en la vida de la gente. Dar serenidad, sosiego. Dar tranquilidad y sobre todo dar certezas a la sociedad española.
Ara per ara no hi ha acord. Mentrestant, la CUP dirà dissabte si es presenta a les eleccions o no. Al llarg de la setmana els militants i simpatitzants valoren pros i contres, divendres votaran telemàticament i el cap de setmana comunicaran el resultat en un Consell Polític a Sant Pere de Ribes, al Garraf. Ara mateix els copaires tenen, recordem, 2 diputats. I Esquerra ja està en fase de precampanya. Els més que probable candidat, Gabriel Rufián, apunta que els republicans i Bildu han de pujar el preu d'un possible pacte d'investidura si les esquerres poden sumar. A través de Twitter va dir que els socialistes demanen vots per frenar Vox, però que en cap cas diuen que no pactaran amb el PP per guanyar. Per això Gabriel Rufián demana tenir prou diputats perquè Pedro Sánchez hagi d'escollir entre l'ultradreta i l'independentisme un cop passi el 23 de juliol. Escoltem ara el comentari que signa a tot plegat el periodista de La Vanguardia i col·laborador del món RAC1, Pedro Ballín.
Pedro Sánchez ha propuesto a Alberto Núñez Feijóo jugarse la presidencia a 6 debates y el candidato popular ha declinado. La idea socialista de unos largos play-offs por el título entre dos finalistas, tan de la NBA, tiene sentido si pretende polarizar la campaña para aglutinar voto progresista. Y no era descabellado que Feijóo aceptara para visibilizarse como única alternativa. Ambos sueñan con un regreso del viejo orden bipartito y es cierto que el PP se ha comido todo el pastel de Ciudadanos, pero Vox no mengua. El PP dice que la idea es excéntrica. Más bien es insólita, porque no es común que un presidente en ejercicio ofrezca tales oportunidades de marcar al aspirante. Seguro que la invitación se cimenta en el resultado abultado de los duelos de Sánchez con Feijóo en el Senado. Y sin embargo, la idea dibuja un cuadro desacompasado de la España que en 2018 se convirtió en capital mundial del feminismo. Encajamos con mansedumbre que en 2019 cinco señores cuarentones disputaran la presidencia y los debates por dos veces, pero estaría bien ir superando l'Espanya de les corbates.
Gràcies, Pedro, per cert que després dels resultats de les eleccions municipals del 28M i de la convocatòria Espanya pel 23 de juliol, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha obert el debat sobre si caldria il·legalitzar els partits de l'extrema dreta. Ballart és partidari que se'ls prohibeixi presentar-se a les eleccions perquè considera que fomenten l'odi als seus discursos. Ho deia a Ràdio 4, a la Nierga.
Hauria de ser molt més ferm a l'hora de tractar, des de l'àmbit judicial, també des de l'àmbit de la llei de partits. Crec que s'hauria de ser més contundent.
O sigui, que sí, m'està dient que sí, que s'hauria de plantejar aquesta democràcia nostra, s'hauria de plantejar il·legalitzar Vox.
Il·legalitzar partits que generen odi, intolerància i que atempten contra els drets de les persones, crec que sí. En una democràcia hi ha discursos que no es poden permetre de cap manera.
Jordi Ballart assegura que no pensa callar davant dels atacs que rep per ser homosexual. Creu que denunciar-ho públicament ajuda altra gent que està en la mateixa situació. I a les 8:20, atenció a la novetat que ha presentat Apple, que ha decidit entrar de pet al món de la realitat mixta amb la presentació de les Vision Pro, que són unes ulleres que combinen realitat virtual i realitat augmentada.
Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here.
L'empresa va presentar ahir a la seva conferència anual una nova línia de negocis. Són unes ulleres que barregen el món real amb el món digital i ho fan a través de 12 càmeres incorporades i amb pantalles que superen el 4K a cadascun dels dos ulls. La idea és que, a diferència de les ulleres de realitat virtual que existeixen actualment, els usuaris no s'aïllin del món exterior, sinó que puguin utilitzar aplicacions, navegar per internet o veure sèries i pel·lícules que apareguin per sobre de la realitat que els envolta. Segons el director general d'Apple, Tim Cook, és un projecte que feia anys que s'estava preparant.
This is a day that's been years in the making.
Aquest dia fa anys que s'està preparant. Un dia que fa molt que espero. Crec que la realitat augmentada és una tecnologia profunda. Mesclar tecnologia amb el món real pot desbloquejar experiències que mai hem vist. Així que avui estic emocionat amb l'anunci d'una nova plataforma de realitat augmentada amb un nou producte revolucionari.
Les Vision Pro es controlen principalment amb la mirada i la veu, però també amb petits gestos que es detecten a través d'una pulsera. Per exemple, fent el mateix gest que utilitzen per ampliar les fotos al mòbil per veure més gran un vídeo a través de les ulleres. A més, també permeten fer fotos i vídeos del nostre entorn en 3D, participar en videotrucades i es poden connectar amb altres dispositius d'Apple. Sembla que sortiran a la venda l'any que ve, el 24, de moment, 2024. De moment encara no hi ha data, però estaran disponibles primer als Estats Units per $3.500, un preu que en euros quedarà a prop dels 4.000 euros. Bueno, per cert que la Unió Europea fa un pas més en el control de la intel·ligència artificial. Brussel·les vol que plataformes com Facebook, Instagram, TikTok o YouTube estiguin obligades a identificar i informar de les imatges, textos o vídeos creats per aquesta tecnologia. L'objectiu és lluitar contra les males praxis i contra la desinformació. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
La Comissió Europea vol posar fi a la creació de contingut fals i allunyat de les bones praxis que la intel·ligència artificial pot utilitzar, per exemple, en processos electorals. Per això vol que empreses com Facebook, TikTok, Google o Instagram s'acullin al Codi Europeu de Bones Pràctiques contra la Desinformació, un codi d'on, per cert, Twitter s'hi va desmarcar la setmana passada. Fins ara més era voluntari, però passarà a ser obligatori a l'estiu, quan entri en vigor la nova llei digital europea. Qui no ho compleixi, a més, s'exposarà a dures sancions. L'eurocomissària de Transparència, Vera Jourova, creu que la desinformació no té cabuda ni dins de la llibertat d'expressió.
Eines com ChatGPT són capaces de crear continguts complexos, aparentment ben fonamentats en qüestió de segons. Els generadors visuals poden crear imatges de fets que mai han passat, i els softwares de generació de veu imitar una persona agafant una mostra de només uns segons. Les noves tecnologies plantegen nous reptes per la lluita contra la desinformació.
Brussel·les també demana a aquestes empreses que desenvolupin tècniques per identificar generadors de desinformació per poder-ne prohibir el seu ús i exhibició a les xarxes socials.
Vuit i 24, el futur de Leo Messi està molt a prop de resoldre's i l'entorn del jugador argentí ja ha fet públic que el davanter vol tornar al Barça.
Tot això, la Lliga posa aigua al vi i li recorda Joan Laporta que el fair play financer el té lligat a mans i peus, sigui com sigui. L'optimisme d'un retorn de Leo Messi al Camp Nou ha crescut les últimes 24 hores, sobretot entre la gent que vol que torni Messi, tot plegat després que ahir el pare representant del futbolista, un dels representants, el Jorge Messi, afirmés sense embuts que li encantaria que l'argentí tornés al Barça i reconegués que no ho veu tan magre com sembla. Ho va dir a la sortida d'una reunió amb Joan Laporta, del domicili del president del Barça.
A ti mismo, la familia Messi, con que vuelva Leo al Barça.
Te encantaría. Confía en que pueda regresar. Sí.
Però, com dèiem, la Lliga no ho posa gens fàcil. Segons ha pogut saber RAC1, avui Javier Tebas té previst aprovar el pla de viabilitat en què el Barça vol inscriure Leo Messi, malgrat que això no garanteix l'operació. El club blaugrana continua tenint el fair play fora de límit i per cada euro que entri n'han de sortir 4. De fet, per tornar a una situació de normalitat s'hauria de rebaixar la massa salarial entre 200 i 250 milions d'euros, tenint en compte que s'ha disparat per sobre dels 600 milions, tal com ja passava amb Josep Maria Bartomeu a la presidència. I a tot això cal recordar que, a banda de Leo Messi, hi ha altres futbolistes com Gavi, Araujo, Valde, que fan cua des de fa mesos perquè el club inscrigui els seus nous contractes a la Lliga. Informa Marta Ramon.
Tant el Barça com la Lliga saben que ja hi ha entesa amb el pla de viabilitat presentat i avui la patronal donarà el seu vistiplau definitiu al club blaugrana, que servirà per saber el càlcul del seu límit salarial i, per tant, tenir clar amb quins paràmetres treballar. Però això no vol dir que tingui facilitats a l'hora de fitxar aquest estiu. De fet, el Barça continua amb el fair play excedit i, en aquest sentit, la Lliga veu impossible que pugui operar amb normalitat. Amb l'hoquei al pla de viabilitat, la Lliga li està dient al Barça que el que li ha presentat és fiable, però que ara ho ha de complir. No vol dir en cap cas que automàticament pugui venir Messi o que tingui el fair play arreglat. Ara cal fer lloc aconseguint bones vendes i generant nous ingressos. Si estàs excedit de fair play, tens més difícil inscriure un fitxatge perquè el nou sou només pot ocupar el 40% del sou que alliberis amb una sortida. La bona notícia amb Messi és que no implica carregar cap amortització perquè vindria lliure i el comitè de valoració de la Lliga acceptaria un contracte curt amb un sou molt més baix de l'habitual. Però insistim, se li ha de fer espai i estan fora de la regla del 1-1, que et permetria entrar un euro nou de sou per cada euro que sortís.
Gràcies, Marta. En tot cas, la reunió d'ahir entre Jorge Messi i Joan Laporta ha reactivat les especulacions sobre el retorn de Leo Messi al Camp Nou, quan pràcticament ja no quedaven gaire esperances, l'informa Albert Pedrol.
Fernando Polo a Mundo Deportivo es creu que si Messi no volgués venir ja hauria matat el tema fa temps, però que a vegades voler no és poder, i conclou dient que cal entendre Messi faci el que faci. Joan Bails, al diari Sport, diu que Jorge Messi ha aconseguit passar-li tota la pressió a Joan Laporta i avisa que ahir es van apropar posicions però que tampoc es va avançar massa. A l'esportiu Oriol Tortajada afirma que fer realitat el retorn de Messi li costarà més a Joan Laporta que guanyar unes eleccions. Joan Jopallàs de La Vanguardia escriu que si el fitxatge de l'argentí acaba fent-se realitat, a Xavi Hernández caldrà adjudicar-li gran part del mèrit per haver-se erigit en el conducte més fort i fiable del jugador. Al País, Ramon Besa resumeix la reunió com un retrobament visual sense acord, i a Madrid s'ho miren tot amb un punt d'escepticisme. El Marc defineix la trobada com una reunió a la desesperada entre Jorge Messi i Laporta i recorda que, com que el Barça desconeix quin límit salarial tindrà, no li pot plantejar cap proposta, i les veu en la reunió d'ahir una contraofensiva per recuperar Messi, però es pregunta fins on arribarà.
Escoltem de tot plegat i d'aquest possible retorn de Leo Messi al Barça el comentari que firma la periodista de La Vanguardia i col·laboradora al món a RAC1, Anaïs Martí.
El futbol és el gran negoci dels sentiments, i Leo Messi ja ha comprovat en aquests 2 anys a París que viure lluny de la que sents com a casa teva no és gens fàcil. Si ara mira cap al futur i observa les ofertes que té, veu la gran gàbia d'or de l'Aràbia Saudita i la seva lliga amb un futbol que no li permet gaudir de la competitivitat que encara sent. I sí, ben cert és que aquest Barça en construcció ni ara ni mai estarà en condicions de plantejar grans ofertes multimilionàries. Però qui seria Leo Messi si en el seu dia no hagués signat el seu primer contracte en un tovalló de paper? Tornar a casa, encara que sigui a Montjuïc, però sota la batuta del sempre optimista Xavi Hernández, no té preu. I, per tant, que Jorge Messi es reuneixi amb Joan Laporta per plantejar o estudiar un possible retorn és més que mai una qüestió de fe, de voler i de sentir que les segones parts, quan totes dues es necessiten, sí que poden ser bones.
Per cert, a banda de tot això, no sé si ho vull, molta gent sap que juga al Barça. Ho fa a 1:15 del migdia, és un partit amistós a Tòquio contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta. Les filles de Fèlix Millet estan il·localitzables. Les dues estan investigades per presumptament haver ajudat el seu pare a evitar el pagament de tots els diners que deu per l'espoli del Palau de la Música, però resulta que el diari Opunés explica avui que el problema és que ni els Mossos d'Esquadra ni els funcionaris judicials les han pogut trobar i que, per tant, no els han pogut entregar cap citació perquè es presentin a declarar davant del jutge. De fet, quan es va morir son pare el 16 de març d'aquest any, la Fiscalia Anticorrupció fins i tot va proposar als Mossos d'Esquadra que anessin a l'enterrament a veure si elles hi assistien i, per tant, podria entregar-los la citació. Però tampoc hi va haver sort. Hi ha una història avui que és terrible. Terrible. Avui ho veiem a La Vanguardia. És bestial, eh? És la història de la Kathleen Folbig. És una dona d'Austràlia, australiana, que feia 20 anys que està a la presó per, segons es pensava, haver matat els seus 4 fills. Ara, dues dècades després, una investigació científica ha provat que no els va matar, sinó que les criatures realment van morir per causes naturals. Ella sempre havia defensat aquesta tesi i, per tant, defensava la seva innocència. Malgrat això, a Austràlia, a Folbig, se la coneixia com l'encarnació del diable. El suposat crim tenia escandalitzat tota Austràlia. Ningú se la creia, doncs bé, al final resulta que tot havia estat una comunió de desgràcia sumada a un procés judicial ple de mancances. El jutge la va condemnar perquè el certificat de mort d'un dels fills no especificava una dolència al cor com la causa més probable. El forense va concloure que el motiu de la mort era indeterminat i a partir d'aquesta indeterminació tot el procés va quedar viciat. Darrere d'aquesta investigació científica que ha aconseguit fer justícia hi ha una doctora espanyola, la immunòloga Carola García de Vinuesa, que va saber del cas fa uns anys quan va anar a Austràlia a treballar. García de Vinuesa i el seu equip han aconseguit demostrar que el primer fill de Folbig, en Caleb, va morir 19 dies després de néixer per la síndrome de mort sobtada del lactant. 2 anys després va néixer el Patrick, que va morir als 8 mesos per un atac epilèptic. Malgrat tot, Folbig i el seu marit van continuar intentant ser pares. Un any després va arribar al món la Sara. Només va viure 10 mesos. I l'última va ser la Laura, 7 anys després, que va morir per una miocarditis. Els investigadors han descobert ara que la Sara i la Laura patien una mutació genètica que causa mort sobtada en nens petits per aturada cardíaca. Davant d'aquestes noves evidències, la governadora de l'estat de Nova Gal·les del Sud ha concedit l'indult a Folbig, que va trucar a García de Vinuesa per agrair-li tot el que havia fet per ella, malgrat que ningú li retornarà els 20 anys a la presó que s'hi ha passat injustament. La disputa entre impremtes impedeix des de l'any 2020 l'estampació de títols educatius. Segons va avançar la SER Catalunya, fa 3 anys que no s'imprimeixen títols d'ESO, batxillerat, FP i estudis artístics. És a dir, no s'han imprès 400.000 documents. El Departament d'Educació explica que el motiu de l'embús és un litigi entre dues impremtes que el 2020 es van presentar al concurs d'impressió i distribució de títols. Tot i que no s'estampen documents, el resguard del títol, el que tots els alumnes reben quan acaben l'etapa educativa, ja serveix com a expedició per acreditar la formació a efectes administratius i també per matricular-se en altres estudis. A més, s'ha facilitat una impressió alternativa per a aquells estudiants que necessiten el document per anar-se'n a l'estranger. Impressió de papereries. La històrica papereria de la Via Laietana de Barcelona abaixarà la persiana a finals de mes i ara malda per evitar que el local centenari que l'acull es converteixi en una botiga més per turistes. Un cas, l'enèsim d'aquesta mena, que avui explica el Viure de La Vanguardia. La papereria, que direu quina papereria és, molts de vosaltres, els que viviu a Barcelona o que baixeu a Barcelona, pugeu a Barcelona habitualment. Si us dic el nom de l'empresa, del nom de la botiga, vaja, segur que la recordeu molts. Hija de J. Valle Horta. Hija de J. Valle Horta. Va obrir fa un segle, poc després de la construcció de la Via Laietana. Ara la propietària del negoci, Isabel Davant, tanca per jubilació i intenta que aquest local centenari no perdi la personalitat. El vol llogar, però ja ha rebutjat ofertes d'una botiga de cànnabis, d'una de souvenirs o un supermercat 24 hores. Explica que sobre la taula hi té una proposta que s'ajustaria més al que busca, però de moment no n'ha donat cap més detall. Veurem si al final aquest local històric pot conservar, com a mínim, la seva gran essència al cor de la ciutat de Barcelona. 8:33. Avui és un dia important per saber qui és el futur president o presidenta del Parlament de Catalunya. Junts reuneix l'executiva aquesta tarda per decidir si accepta la substitució de Laura Borràs. Damunt la taula hi ha dues opcions: renunciar a la presidència en senyal de protesta per la inhabilitació de Laura Borràs, o apostar per passar pàgina després de la condemna per prevaricació i falsedat documental de la presidenta del partit. Si Junts per Catalunya decideix recuperar la segona institució del país, sembla que l'alcaldessa en funcions de Vic, Anna R., és una de les persones més ben situades per ocupar aquest càrrec. Informa Adrià Santa Susagna.
Es preveu una executiva tensa amb el debat ben viu per decidir el futur de Junts per Catalunya al Parlament. Fins ara han pogut tirar la pilota endavant, però sembla que la reunió d'avui ja serà definitiva. Amb el ple ja convocat per divendres a les 12 del migdia per escollir nova presidència, Junts ha de triar què fa. Per una banda, tenim el sector més proper, Laura Borràs, que aposta per evidenciar d'alguna forma que no estan d'acord amb la inhabilitació de la presidenta. Una fórmula seria renunciar a la presidència del Parlament. A l'altra banda, hi ha un sector cada cop més majoritari que creu que Junts per Catalunya ha de recuperar pes a les institucions, més ara que no formen part del govern i sabent que hi ha unes eleccions a la cantonada. Postular algú a la presidència del Parlament els permetria recuperar la segona institució del país amb tot el poder polític i mediàtic que això comporta. Per això creuen que ara que ja és definitiu que Laura Borràs no és presidenta del Parlament ni diputada, algú de Junts ha d'ocupar el seu lloc. L'executiva del partit es reuneix aquesta tarda i serà cap al vespre quan sabrem la decisió.
No Catalunya, Barcelona, els comuns sabran entre avui i demà si 150 vots de Ciutat Vella a les eleccions municipals van definitivament al seu partit, a Ada Colau, o es queden a Ciutadans. Els d'Ada Colau van presentar un recurs perquè després del recompte definitiu consideren que hi ha un error que encara no s'ha corregit. Sílvia Solanes.
Creuen que a l'hora de passar els resultats de l'acte es van atribuir per error 150 vots a Ciutadans i 5 a Barcelona en Comú. En qualsevol cas, aquests 150 vots no alteren l'ordre i Jaume Collboni seguirà per davant d'Ada Colau. I és que un cop revisats els resultats els separen més de 300 vots. Des de Ciutadans no hi entraran, així ho ha explicat a RAC1 l'alcaldable del partit, Anna Grau.
Nosaltres no hem discutit els resultats electorals. Els acceptem amb esportivitat, els estudiem i analitzem per a fer-ho millor la propera vegada i recomanem a la senyora Ada Colau fer exactament el mateix.
I mentrestant, les negociacions per formar govern segueixen. Ara queden 10 dies fins dissabte de la setmana que ve, que és quan s'han de constituir els ajuntaments.
Precisament sobre els pactes a constituir ajuntaments, a Vilafranca del Penedès, Junts ha vist el PSC que s'hi opta per fer un govern en solitari, intentaran pactar amb Esquerra i la CUP per arribar a l'alcaldia. Ja fa una dècada que Junts i el PSC governen junts al municipi, però fins ara les eleccions les havia guanyat els postconvergents. Aquest cop ha quedat primer el PSC i el seu candidat, Francisco Romero, diu que vol governar en minoria. Junts li demana que ho reconsideri i reediti el pacte dels últims anys i amenacen que, si no es fa, promouran un govern independentista a Vilafranca del Penedès. Daniel Esteve, la cara visible de Desocupa, va tancar una primera empresa de desocupacions perquè no pagava els deutes a Hisenda. Segons informa avui Crònica Global, l'any 2014, Esteve va organitzar i registrar una societat anomenada Coexistence and Respect SL i va tenir-hi activitat el 2015, però el 16 va tancar abruptament perquè l'agència tributària li reclamava liquidacions d'IVA que no pagava. Al cap de dos mesos va crear una empresa nova, Conciencia y Respeto 1970 SL, i al capdavant hi va posar familiars com a testaferros per evitar que Hisenda el perseguís. Finalment, segons aquesta informació de Crònica Global que llegim avui, va regularitzar la situació i va negociar el deute amb la Seguretat Social. Des de llavors, Desocupa ha arribat a facturar sobre el paper gairebé 2 milions d'euros, unes xifres que, segons el Crònica Global, no quadren amb el volum de desnonaments del qual presumeix. El govern té un document confidencial que explica com executar el traspàs de Rodalies en un any. Segons llegim el món.cat, l'informe pertany al Departament de Territori, inclou un programa tècnic, polític i jurídic que han avalat tècnics de Ferrocarrils i tres bufets d'advocats. Es va elaborar l'any 2020, al juny, i també comenta la possible assumpció del servei de regionals en un futur. El document inclou 5 passes bàsiques per obtenir el control de Rodalies i que preveuen, per exemple, un acord de govern per atorgar a Ferrocarrils la prestació del servei, una posterior negociació bilateral amb l'Estat. L'informe afirmava que l'operació suposaria un cost zero per la Generalitat i preveia l'inici d'aquests moviments l'1 de gener del 2022, és a dir, fa un any i mig. A Sant Adrià del Besòs, els Mossos han detingut una dona de 32 anys per haver matat presumptament son pare de 67. Ha passat a quarts de 3 de la matinada, tots dos vivien junts i quan la policia ha arribat, l'home ja era mort. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen què és exactament el que ha succeït. Mentrestant, a l'embassament de Santa Anna, a la Noguera, Els participants d'una rave il·legal han ferit 5 agents dels Mossos. La festa continua en marxa, però l'agressió va tenir lloc diumenge. Un camió va embestir un cotxe de policia i alguns dels participants van atacar els agents amb barres de ferro. A hores d'ara encara hi ha concentrades un centenar de persones procedents de mitja dotzena de països d'Europa. La policia manté un control als accessos perquè no hi pugui entrar més gent en aquesta rave. Des de Lleida, informa Karen Alfonso.
La policia va descobrir divendres a les 8 del vespre al port d'Àger nombrosos camions i furgonetes amb matrícules majoritàriament italianes i franceses que tenien intenció de muntar una festa rave al Pla de les Bruixes. I quan van intentar impedir-ho, els vehicles van marxar. Però dissabte a la nit van localitzar la festa a l'embassament de Santana. Va ser cap a la una de la matinada quan una patrulla que intentava impedir l'accés a les persones de la festa va ser embestida per un camió que poc temps després va ser aturat. Els agents van poder detenir un dels integrants del vehicle, però l'altre va poder escapar quan diverses persones els van començar a atacar. El detingut és un jove italià de 29 anys. La policia ha obert una investigació per trobar els presumptes autors de les lesions del noi que va aconseguir escapar i qui són els organitzadors de la festa.
A tot això, ha mort un menor d'edat que es va electrocutar juntament amb la sa mare quan netejava una piscina a Torreferrera. El Segrià va passar el 28 de maig a una urbanització a Corxat. La mare va morir a l'acte mentre que el nen va ingressar en estat greu a Sant Joan de Déu, on finalment va morir ahir. I per cert, que avui arrenca el judici a quatre persones que van intentar cremar viu l'ocupant d'un pis de Ciutat Vella, Barcelona, per convertir-lo en un narcopis. La fiscalia en demana 18 anys de presó per intent d'assassinat i a dues persones més les acusa de tràfic de drogues. Benet Iñigo.
Un grup de narcotraficants que ja dominaven tres narcopisos al barri van decidir instal·lar una quarta base. El problema que es van trobar és que el pis que volien ja estava ocupat per una altra persona. Això, però, no els va fer canviar de plans. Al febrer de fa 3 anys, els quatre acusats s'haurien presentat a l'edifici i li van demanar que marxés, però l'ocupant s'hi va negar. Unes hores més tard, de matinada, van accedir al pis pel balcó, van lligar i amordaçar la víctima en una cadira, van calar foc al pis i van marxar. L'home es va arrossegar com va poder fins al balcó i, encara lligat, es va llançar al carrer des de 3 metres d'alçada fugint de les flames. L'endemà mateix, els Mossos van entrar als tres pisos vinculats a l'organització, van detenir els quatre suposats autors de l'incendi, que des de llavors estan en presó preventiva, i dues persones més per la droga que hi van trobar. El grup estava format per 6 persones més que van quedar en llibertat i avui en dia ningú sap on paren.
I a les 8:41 minuts...
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Una tempesta de pedra ha afectat a les últimes hores diversos camps de fruita dolça, com ara figues o fruita de llavor a la plana de Lleida. Estem parlant en concret entre Alguaire, Vilanova de Segrià i La Portella. Des dels sindicats agraris no són massa optimistes, avui qualificaran les pèrdues, quantificaran, però alerten que molts d'aquests arbres han perdut les fulles. La pregunta és si tan fort va caure ahir i si s'esperen tempestes també per avui.
Sí, ahir va caure amb ganes, sobretot en aquesta zona que comentaves. Es van acumular fins a 32 litres per metre quadrat, per exemple, al Guaire, 38 a Mollerussa, sobretot Segrià, Pla d'Urgell i Solsonès. Va ser la zona més afectada per aquestes tempestes més intenses i amb quantitats d'aigua més abundants. I també hi va haver algunes inundacions cap al Berguedà i avui es poden repetir aquests ruixats. De fet, a partir de mig matí començaran per punts del Pirineu i després s'estendran cap a sectors del Prepirineu, Catalunya Central, entre les comarques interiors de Girona i de Barcelona i també al voltant del massís dels Ports. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, especialment al nord del país, i no es descarta algun aiguat o pedregada. Tot plegat amb temperatures semblants a les d'ahir, per tant, amb aquest ambient càlid al migdia, però sense extrems, màximes de 24 a 28 graus, i ara mateix amb suavitat, 21 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 16 a Lleida i també a Sant Sadurní d'Anoia, 15 a Girona i 18 a Roses. Demà repeteixen els xàfecs de tarda a les comarques del nord. Dijous pinta que serà el dia sense pluja d'aquesta setmana, perquè divendres s'hi tornarà a posar, amb tempestes al nord i comarques de Ponent, que repetiran també el cap de setmana, i a partir de divendres puja una mica la temperatura.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
17 minuts i les 9, d'aquí uns moments parlarem d'altres històries, d'avenços mèdics en la lluita contra el càncer, del que està passant en aquests moments a Ucraïna, i atenció perquè parlem de la nova pel·lícula, el número 50 de Woody Allen, que és en francès, amb actors que segurament per la immensa majoria són plenament desconeguts. De seguida parlem.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah!
Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat. I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
Per ser més eficient i estalviar, instal·lar plaques solars compta. Amb la solució solar d'Endesa X pots finançar la instal·lació de plaques i ells te'n gestionen la subvenció. Això compta, i molt. A més, estalvies des del primer dia amb Endesa Energia perquè obtens un 40% de descompte en el teu consum de llum des de que decideixes instal·lar-hi plaques i estalvies fins a un 70% quan estiguin funcionant. Tot el que fem compta. Passa't a l'autoconsum. Contracta-ho ja a endesasolar.com.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Estàs pensant de passar-te els vehicles 100% elèctrics? Compra ara en línia el teu Mercedes EQ 100% elèctric amb autonomia de fins a 740 km i emporta-te'l de manera immediata. Fes-ho abans del 30 de juny i tindràs el carregador i la instal·lació de regal. Descobreix-ne l'estoc disponible.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Si ets dels que allargues el braç per veure bé el mòbil, deixa de procrastinar i vine a Multiòptiques. No posposis més posar-te ulleres progressives. Ulleres molt progressives d'alta tecnologia amb adaptació fàcil a qualsevol distància. Només a Multiòptiques.
Una trucada de mòbil, aquella reunió eterna, anar a buscar els nens. Ens passem el dia corrent per estrès. I és clar que tenim mal de cap. Gelocatil 650 amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor. Gelocatil d'absorció ràpida contra el dolor a partir de 14 anys. De Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Viva el verano, las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo, con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que el teu cotxe aparca sol? El meu em fa la declaració de la renda. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb TaxDown. I encara que no podem assegurar-te que et surti a retornar, t'estalviem tota la paperassa i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Continuem els apunts aquí al Món a RAC1, quan són 3 quarts tocats de 9 del matí. La tecnologia que va permetre crear en pocs mesos les vacunes contra la Covid, l'ARN, la famosa ARN, ja comença a utilitzar-se per la lluita contra el càncer. Les farmacèutiques Moderna i Merck han desenvolupat una teràpia basada en aquesta tecnologia que redueix a gairebé la meitat les recaigudes i les morts per melanoma. L'han presentat al Congrés de la Societat Nord-Americana d'Oncologia Mèdica, a Chicago. Ara les farmacèutiques esperen poder començar la tercera i la que serà l'última fase de l'assaig clínic, informa Laia Colomer.
S'anomena teràpia neoantígena i té un funcionament semblant al de les vacunes d'ARN missatger. S'injecten unes molècules als pacients que ensenyen a les cèl·lules a activar el sistema immunitari. Malgrat que Merck i Moderna no volen anomenar-ho vacuna perquè no serveix per prevenir la malaltia, sinó per curar-la, el cert és que el mecanisme d'activació del sistema immunitari és molt similar al que produeixen les vacunes. Les farmacèutiques ho van començar a provar en pacients abans de la pandèmia. Això confirma que ja abans del Covid els investigadors estaven treballant amb aquesta tecnologia. Segons els resultats, el risc de recaiguda o mort per melanoma va disminuir un 44%, gairebé la meitat. Ara, Merck i Moderna estan en contacte amb les autoritats sanitàries per començar l'última fase de l'assaig clínic. Aquest és un pas més per trobar una vacuna contra el càncer.
I mentrestant, un estudi d'investigadors de Finlàndia apunta que l'LSD podria ser efectiu per tractar les depressions. Ho publica la revista Nature. Els responsables de la recerca han identificat amb quin mecanisme genera els efectes antidepressius, que és diferent del mecanisme que utilitza per provocar al·lucinacions. Segons l'estudi de la Universitat de Helsinki, per produir els efectes antidepressius, l'LSD s'uneix al mateix receptor que els fàrmacs antidepressius, però d'una manera molt més forta. En canvi, pels efectes al·lucinògens, s'adhereix a un receptor diferent, el de la serotonina. Això obre la porta a crear medicaments antidepressius molt més efectius, però sense que els pacients que es tracten tinguin possibles efectes d'al·lucinacions. Atenció a les notícies que ens arriben aquest matí des d'Ucraïna. Una gran presa de la regió de Kherson, al sud del país, ha estat destruïda i tant el govern ucraïnès com el rus alerten que pot provocar inundacions catastròfiques. La presa contenia les aigües de l'embussament de Kharkovka, que té unes dimensions descomunals. Perquè us en feu una idea, aquest embassament equival a 120 pantans de sau plens a vessar. Sí, ho heu sentit bé, eh? 120 pantans de sau. Per això la destrucció de la presa pot representar un desastre sense precedents amb la inundació de desenes de pobles i ciutats de l'entorn, inclosa la capital de la regió Kherson, on viuen més de 200.000 persones. De fet, les autoritats russes que controlen la riba sud de l'embassament ja han comunicat a la ciutadania que es preparin per ser evacuats. Segons les autoritats d'Ucraïna, la presa estava sota control de Rússia i el govern de Volodymyr Zelensky acusa Rússia d'haver-la destruït per intentar frenar l'avenç de les tropes ucraïneses. En canvi, les autoritats del Kremlin culpen Ucraïna d'haver bombardejat la presa, que fa més de 30 metres d'alçada i 30 quilòmetres de llarg. Tot plegat mentre Ucraïna passa l'atac amb una gran ofensiva al front oriental del país, a la regió de Donetsk. Segons alguns mitjans, l'exèrcit de Volodymyr Zelensky ja disposa dels tancs Leopard enviats per Occident. Ara que des d'aquí aposten pel silenci, no volen donar cap informació sobre aquesta suposada operació militar, Rússia veu aquest atac com l'inici de la contraofensiva ucraïnesa, tot i que el Kremlin s'afanya a matisar que Ucraïna ha fracassat. Per cert, que l'exvicepresident dels Estats Units, el republicà Mike Pence, fa un pas endavant i es presenta a les primàries del seu partit de cara a les eleccions presidencials nord-americanes de l'any que ve. Per tant, Mike Pence serà rival de Donald Trump. Després de governar plegats, es van distanciar quan hi va haver l'assalt del Dia de Reis al Capitoli. Nou minuts i les 9. Ja tenim tràiler de la 50a pel·lícula de Woody Allen.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça se travaille pas. Ça devrait pas.
Es titularà Coup de Chance, un cop de sort en català, i s'estrenarà als cinemes francesos el 27 de setembre. La pel·lícula estarà ambientada a París i és un thriller amb tocs de melodrama. És la primera vegada que el director nord-americà roda íntegrament en francès, malgrat que alguns dels seus personatges ja n'havien parlat en pel·lícules com Midnight in Paris, per exemple, i lògicament. Tres anys després de la seva última pel·lícula, Rifkin's Festival, Woody Allen torna amb aquesta història sobre un triangle amorós que podria ser la seva última pel·lícula. De fet, el film no té distribució a Espanya, però ja són diverses les veus que apunten que es podria estrenar a Venècia o al Festival de Sant Sebastià abans d'arribar a les sales. Per cert, que el pòster oficial d'aquesta pel·lícula, de Coup de Chance, recorda molt el de Vicky Cristina a Barcelona. És un fons blanc amb un primer plat dels tres protagonistes superposats. Són tres protagonistes francesos pràcticament desconeguts al món Europa. O encara parlant de cinema, la producció catalana Robot Dreams es projectarà al Festival d'Annecy, el més famós del món de l'animació. Des de l'èxit en el seu pas per Canes, el film del Pablo Vergera parlant el camí cap als Oscars, i és que l'empresa nord-americana Neon, una de les més grans del país, n'ha comprat els drets per distribuir-la als Estats Units. Maria Cusó.
Encara queda molt per començar la temporada de premis, però que Neon hagi adquirit els drets de distribució de Robot Dreams és una gran notícia. L'empresa és la responsable de la distribució als Estats Units, entre d'altres, de Paràsits o El Triangle de la Tristesa, totes dues nominades als premis de l'Acadèmia de Hollywood. Robot Dreams, produïda per Arcadia Motion Pictures, és la nova aventura cinematogràfica de Pablo Berger, director de les aplaudides Blancaneu i Abracadabra, una història sobre l'amistat en temps de soledat. En parlava Berger a RAC1.
Jo crec que la soledat és un tema que candente de siempre y más en la ciudad. Doug vive en Nueva York, una ciudad donde hay muchísima gente solitaria, y de alguna manera ahora sí que es verdad que vivimos en un mundo donde las redes sociales, de alguna manera, parece que la gente vive rodeada de gente, pero vive en soledad.
El film, que a casa nostra s'estrenarà a la tardor, està ambientat en el Nova York dels anys 80 i té una banda sonora espectacular que signa Alfonso de Villalonga amb temes com aquest September de Earth, Wind and Fire.
I a 6 minuts per les 9 en punt del matí parlem de teatre, perquè aquest matí, a partir de les 11 al Món a RAC1, ens visitaran l'actriu Mònica López i l'actor Tom Sturges, dos dels protagonistes de Les Amistats Perilloses.
Ningú no m'ha vist mai desviar-me de les regles que m'he prescrit i faltar als meus principis.
Seducir a Turbel és un reto mucho más complicado
que ser... Es tracta de l'última adaptació que la directora Carol López ha fet d'aquest clàssic de la literatura francesa, on es confronten el llibertinatge, la raó i els sentiments. Mònica López interpreta el paper de la marquesa de Merteuil i Tom Sturges és el de Dan Senny. A ell, de fet, el vam sentir fa un parell de setmanes al Via Lliure de RAC1 i ens va cridar molt l'atenció perquè, com deveu haver deduït pel nom, no és català, és britànic i fa menys d'un any actuava al West End de Londres amb el Harry Potter i el Llegat Maleït. Ara, amb Les Amistats Perilloses, ha debutat a Catalunya i en català. A partir de les 11, el sentirem amb ell i a la Mònica López aquí al Món a RAC1. I Apple Music ha introduït una nova funció que permet fondre el final d'una cançó amb el principi de la següent, allò que es coneix com a crossfade. És una funció que està disponible amb el sistema operatiu iOS 17. D'aquesta manera es pot fer una transició entre cançons sense que deixi de sonar la música en cap moment. I a la resta dels esports, amb Repsol, més enllà de la possible retorn de Leo Messi al Barça, el Barça femení ja té lligat el primer fitxatge per la temporada que ve. Es tracta d'una batlla, una lateral de 23 anys que arriba procedent del Manchester United però que ja havia estat al planter del Barça fa alguns anys. Tot plegat el dia que la UEFA va escollir Aitana Bonmatí com la millor jugadora de la Champions. Mentrestant, la millor jugadora de la final, Patrick Guijarro, va assegurar ahir al Món a RAC1 que no jugarà al Mundial d'aquest estiu si Jorge Vilda continua com a seleccionador espanyol. La mallorquina forma part del grup de 15 futbolistes que van renunciar que les convoquessin i ara s'ha reafirmat i diu que no té cap intenció de fer marxa enrere. Jugaràs al Mundial aquest estiu?
Al dia d'avui no.
Veus opcions de que això es pugui redreçar i arreglar?
De momento, a dia d'avui no.
Tot a dia d'avui. A banda, Patrick Guijarro reconeixia que vol renovar amb el Barça, que va contractar l'any que ve, i confia arribar a un acord molt aviat. I també va explicar per què la cançó dels tiets, Coti per Coti, s'ha convertit en la banda sonora de la segona Champions del Barça femení.
Las últimas semanas, justo antes de Champions, escuchábamos muchísimo esta canción y es una canción muy animada que a todas nos gustaba.
¿Qué la va entrar al vestidor, aquesta cançó?
Codina, Laia Codina. Yo creo que también en casa cada una la escuchaba, pero ya te digo, es una canción tan animada que nos gustó a todas.
Patrick Guijarro també va explicar ahir al Món a RAC1 que els tiets els van desitjar sort abans de la final. Més coses, en Sofati tornarà a la selecció espanyola per jugar a la fase final de la Lliga de les Nacions la setmana que ve. Substitueix Ansu Nico Williams, que es va lesionar l'última jornada de Lliga. Precisament, ahir la Federació Espanyola va anunciar que jugarà un partit amistós contra el Brasil per lluitar contra el racisme. El partit serà al març de l'any que ve. L'acord s'ha fet públic coincidint amb l'ascensió del Consell Superior d'Esports als quatre brètols, per dir-ho de manera finament, que van penjar un ninot de Vinícius en un pont de Valdebebas. Els quatre els ha caigut una multa de 60.000 euros i dos anys sense poder entrar a cap estadi. Sembla poc, la veritat. I la fase final de la Kings League i de la Queens League, les lligues impulsades per Gerard Piqué, jugaran el 29 de juliol al Wanda Metropolitano, al camp de l'Atlètic de Madrid. Les entrades es van posar a la venda ahir i ja s'han venut més de 20.000. De fet, en menys de dos minuts ja es van esgostar les més cares, que valien 100 euros. I tot això el dia en què al Món a RAC1 vam sentir la veu a José María García, referent del periodisme esportiu i protagonista de la docusèrie Super García Movistar Plus. García va alertar que el Real Madrid té un precedent molt gruixut amb el cas Enríquez Negreira, abans fins i tot que el Barça s'involucrés amb l'exàrbitre.
no quiero ir a Barcelona a poner a parir al presidente del Real Madrid, que se lo merece por todos los motivos. El tema Negreira tiene un precedente terrible, un precedente del Madrid. Y no es Florentino el culpable en esta ocasión, pero lo voy a contar con pelos y detalles, pero en Madrid.
Sobre el menyspreu a Vinícius, diu José María García que Espanya no té un problema de racisme, però que s'hi acosta. I afegeix que el brasiler té un problema de mala educació que només supera José Mourinho. El portuguès el defineix com un pilota de Florentino Pérez.
Cuando Mourinho estaba en el Barcelona, yo era el gran amigo de Mourinho. La perdí en el Madrid porque yo creí que Mourinho tenía personalidad. Mourinho era un pelota del inútil de Florentino. Con mayúscula, pelota.
I sobre la guerra periodística amb José Ramón de la Morena reconeix que se'n penedeix i que no en tenia cap necessitat. En bàsquet avui comencen les semifinals de la Lliga CB entre el Real Madrid i el Joventut de Badalona. Interessant, a les 9 de la nit, el primer partit al Wizzing Center de Madrid en directe a RAC+1. I en tenis, avui arrenquen els quarts de final de Roland Garros amb el murcià Carlos Alcaraz i el serbi Novak Djokovic com a caps de cartell. I aquesta última setmana la segueix des de París l'enviat especial de RAC1, Albert Bassas.
En efecte, RAC1, vivint en primera persona, qui recull el testimoni de Rafa Nadal, el 14 vegades campió a París, amb aquests dos noms destacats que avui buscaran citar-se per semifinals. D'una banda, el murcià Carlos Alcaraz, a la recerca del seu primer títol a Roland Garros, i que aquest vespre, a partir d'un quart de nou, s'enfrontarà al grec Stefanos Tsitsipas, i de l'altra, el serbi Novak Djokovic, que més enllà de poder guanyar el seu tercer títol a París, vol convertir-se en el jugador amb més grans slams de tota la història del tenis ATP, un Djokovic que obrirà aquesta ronda a partir de les dues del migdia contra el rus Khachanov, actual número 11 del món. Qui també continua en competició, en aquest cas en dobles, és el català Marcel Granollers, que fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, també avui a partir de les 11 intentarà classificar-se per semifinals davant els actuals números 1, el neerlandès Kolhoff i el britànic Skapski.
Gràcies, Albert Bassas, des de París. I Toni Elias s'ha retirat del motociclisme en 40 anys. El pilot de Manresa va ser campió de